Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
De Ral d'Avinyó i Fontvella.
Les 8, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
La Diada de Sant Jordi ha tornat a ser un èxit, malgrat els dubtes que hi havia al voltant del temps. En alguns municipis sí que ha plogut, però en general la pluja ha respectat el dia i s'ha pogut viure gairebé en plena normalitat. Moltíssima gent, per tant, als carrers per celebrar un dels dies més grans de tot l'any.
És el dia més bonic de l'any. Per nosaltres també és el dia dels enamorats, és el dia pues, que ens agrada regalar-nos la rosa, comprar un llibre, i bueno, hem anat a buscar l'àvia a la residència perquè vegi una mica l'ambient. Per nosaltres un dia superbonic, el millor de l'any.
Jo sí que ho veig una mica del dia de l'amor, el de veritat. Sant Valentí és una mica el de Hacendado per mi. I Sant Jordi és una festa més bonica d'aquí de Catalunya, tal.
Sant Jordi és el dia que aquest llibre que fa temps que fa ganes que te volies llegir, descobrir petites editorials, és sortir al carrer a descobrir llibres nous i la tradició també de regalar-nos la rosa entre nosaltres.
Això mentre, precisament, a aquesta hora estem pendents de saber aquesta llista de les tendències literàries d'avui. És una de les novetats d'aquest Sant Jordi, que no hi haurà la llista amb els llibres més venuts, sinó que el Gremi de Llibreters donarà a conèixer les tendències que hi ha hagut aquest any, però sense cap ordre concret, per entendre'ns. No diran qui ha estat el número 1, 2 o 3, sinó que la llista serà dels que han tingut més èxit sense fer-ne un rànquing. De seguida connectarem en directe amb el centre de Barcelona, també repassarem com ha anat aquesta diada a Lleida, a Tarragona i a Girona, i a més també trucarem al Gremi de Llibreters perquè valorin com ha anat la jornada i al Gremi de Floristes per saber com ha anat la venda de roses. Tot plegat ho comentarem al costat de la redactora en cap de Societat de la Vanguardia, Susana Cuadrado, del redactor en cap del Nació Digital, Joan Serra, de l'advocat i escriptor Jordi Cabré i de la periodista del Crític, Laura Aznar. Amb ells, a banda de Sant Jordi, avui també parlarem de les declaracions que ha fet aquest matí l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero al món a RAC1, on, entre d'altres, ha parlat de l'amnistia.
Me ha parecido preocupante el debate sobre la conformidad de la amnistía con la democracia, porque ahora quizá algunos quieran que España sea el único país que no disponga, el único democracia que no disponga en el mundo de la institución de la amnistía. Es tremendo, esto sí que me ha preocupado, porque ya no solo pensando en Cataluña y en el proceso, en cualquier otra circunstancia.
Zapatero, que a banda d'això també ha dit que espera no veure Carles Puigdemont a la presó. Ara de seguida el sentirem. I això quan falten una mica més de 48 hores perquè comenci la campanya de les eleccions. Aquesta tarda hem sabut que el Constitucional ha donat un cop de porta al recurs que Ciutadans havia presentat contra la candidatura de Puigdemont. El mateix dia també que el jutge que porta el cas Pegasus ha decidit tornar a investigar què va passar exactament amb el mòbil del president espanyol Pedro Sánchez. Ha estat gràcies a noves informacions que provenen de la justícia francesa. I abans de posar-nos-hi, titular pel temps, que com dèiem ens ha tingut tot el dia en alerta, ara ja han anat a la baixa aquests ruixats que han afectat a força comarques durant aquestes últimes hores, i demà només hi haurà alguns xàfecs poc importants, però al matí i al final del dia a la Vall d'Aran, amb una cota de neu que acabarà situant-se cap als 1.200 metres. Atenció, això sí, perquè la matinada serà hivernal i al centre del dia, en molts casos, s'assumaran uns graus, però les temperatures es mantindran encara per sota del que pertocaria, i a més també bufarà la tramuntana i el mestral a l'Alt Empordà, la Plana de Lleida i al sud del país. De seguida ho ampliem, ara són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, recta final d'un Sant Jordi on la pluja ha respectat en general aquesta diada. Era la gran amenaça, però finalment aquesta pluja no ha impedit una gran jornada amb un ambient festiu que ha omplert les places i els carrers de tot Catalunya. Després d'un matí tranquil, meteorològicament parlant, a la tarda sí que han aparegut alguns ruixats que han fet una mica la guitza en alguns pobles.
Ha estat pluja de poca estona i en la majoria de casos de poca intensitat, que ha afectat sobretot municipis del Maresme, el Vallès Oriental, el Camp de Tarragona i la Plana de Lleida. En alguns casos, els paradistes de roses i llibres han tapat amb plàstics la taula i han tornat a muntar poc després després la parada sense gaires problemes.
A Barcelona s'ha pogut celebrar Sant Jordi amb tota normalitat, això sí, patint i pendents en tot moment del cel. Sapiguem però com està la situació a aquesta hora. Anem en directe al Passeig de Gràcia. Marina Arbós, bona nit.
Bona nit. Tot i la fresca que fa aquesta hora, la pluja no ha impedit gaudir del dia de Sant Jordi a la ciutat. Els llibreters i editors han estat tot el dia pendents del cel, però celebren que finalment tot plegat s'hagi quedat només en un ensurt.
La diada ha anat molt bé, ha començat amb una mica de núvols, cap allà a les 2:45 han caigut 4 gotetes. Ha fet fresqueta durant tot el dia, ara sol, ara fresqueta, i no ens ha fet la guitza, una miqueta al vent.
Han caigut 4 gotes al migdia, que és una hora que sol ser fluixa, però de moment estem molt contents. És un dia maco, aquí el Passeig de Gràcia hi està molt bé, i per tant estem encantadíssims i que aguanti.
Una de les novetats d'aquest any és que, a part de la superilla literària, també hi havia parades a la Rambla, Jardinets de Gràcia i a diversos districtes de la ciutat. En total, gairebé 400. El pic de gent ha estat a partir de les 6 de la tarda, en què aquí a Passeig de Gràcia fins i tot costava caminar. Ara ja n'hi ha que comencen a tirar cap a casa.
Gràcies, Marina. Després tornarem a connectar amb tu. Fins ara.
Fins ara.
Més enllà, però, de Barcelona, aquesta diada que s'ha viscut també amb intensitat, com dèiem, a tot el país, en general, amb certa normalitat i poc condicionada per aquesta pluja. En fem un repàs amb l'Esteve Giral des de Tarragona, el Julen Andrés des de Lleida i la Bàrbara Julve des de Girona.
A Tarragona, diada de Sant Jordi de rècord, amb gentada durant tot el dia, ni l'amenaça de pluja estones durant la tarda i fins i tot una gotellada a 4:45 han espatllat una jornada de vendes frenètiques de llibres i de roses a la Rambla Nova. Al matí, sobretot escoles, al migdia moltes parelles i per la tarda i vespre famílies senceres. Quan Sant Jordi cau en dia feiner, respiren tranquils a Tarragona llibreters i floristes perquè la gent no marxa. Oriol Piques, director de la llibreria La Capona.
Doncs estem molt contents, gràcies a que no ha plogut, doncs les expectatives eren que des de primera hora s'omplís de gom a gom i efectivament a mesura que van passant les hores cada vegada ve més gent.
El cel segueix aguantant i ara la ciutat gaudirà amb la diada castellera de Sant Jordi.
I a Lleida, a punt de tancar un Sant Jordi que pel que fa a l'assistència ha anat de menys a més. Al matí amb força gent, amb molta presència de grups escolars i a partir de les 6, que molts ja havien plegat, sí que s'ha notat un bon increment. La pluja ha fet acte de presència, però molt poca estona i els veïns de Lleida celebren l'ambient festiu que s'ha viscut.
Hi ha molt caliu i la gent surt amb ganes de passar el dia aquest que és estupendo.
Hi ha molta gent, molt ambient, i la gent compren, sí. Espero que llegeixin tant com compren.
Hem tingut de tot, música en directe, diferents tallers, des de fer punts de llibres a Valls de Bastons, entrada gratuïta al Museu Morera i les firmes de llibres amb els autors de Ponent, que entre tots enguany sumen més de mig centenar de títols.
A Girona, el cel amenaçador de primera hora de la tarda ha fet tema el pitjor. No ha caigut, però, ni una gota i el sol ha lluit de seguida. Una satisfacció per llibreters i floristes que també s'han mostrat contents per les bones vendes que només han afluixat a l'hora de dinar i per haver recuperat el centre històric després de 4 anys de trasllat a la Devesa per la pandèmia. La presidenta del gremi de llibreters, Maria Carme Ferrer, encara hi afegeix un altre motiu d'èxit. Ha tornat a ser un any prolífic pels escriptors gironins, entre ells Marc Bosch, en Miquel Fanyanàs o Marta Gibert. Són declaracions a RAC1.
Jo sempre dic que aquest és el millor any perquè hi ha tants autors gironins, però aquest any n'hi ha moltíssims i estem feliços.
Les roses vermelles tradicionals s'han imposat, però molt frec a frec amb les creacions més innovadores amb dracs i referències de Sant Jordi.
Doncs bé, habitualment, cada any, també a aquesta hora de la nit, es començaven ja a saber quins eren els llibres més venuts de la jornada, però, com dèiem, aquest Sant Jordi ha arribat amb alguns canvis i no tindrem aquest tradicional rànquing. El gremi de llibreters, això sí, farà pública d'aquí a uns minuts, de fet, aquesta tendència dels 5 llibres que han tingut més èxit, Marina.
Sí, és una de les novetats d'aquest any i des del sector ho veuen amb bons ulls, tot i que la tendència de llibres més venuts, com dèieu, no la sabrem fins d'aquí a uns minuts. Diversos llibreters i editors expliquen a RAC1 quins són els llibres que han tingut més tirada durant el dia.
Aquest any, a diferència d'altres anys, és a dir, sí que hi ha llibres que han vengut molt, per exemple, La història d'un piano, aquest any s'han vengut més repartits. Per exemple, també han vengut de l'Anna Pazos, Matar el nervi, de la Eva Baltasar o Quasi fascinació.
Nosaltres aquí a la parada aquest any estem venent molt. Els llibres de l'Eva Baltasar són els que realment arrenquen amb més força, però després hi ha lectors per tot.
Durant tota la tarda, les cues per aconseguir un llibre signat han estat llarguíssimes. Destacava la del llibre de la Sociedad de la Nieve, en què a part de l'autor, Pablo Vierchi, també hi havia J. Bayona i dos actors de la pel·lícula. També molta gent s'esperava per tenir el de la futbolista Aitana Bonmatí o el del músic Santi Balmes.
Doncs de seguida que tinguem novetats, com dèiem, d'aquesta tendència dels 5 llibres més venuts, us l'explicarem també en directe aquí al 9C de RAC1. També a l'inici de la tertúlia en parlarem amb el secretari del gremi, Marià Marín. Gràcies, Marina, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Pendents, doncs, com dèiem, d'aquesta informació que hem de saber els propers minuts. Des del programa, doncs, també mirarem de parlar amb els autors que formin part d'aquesta llista i més tard, a partir de les 10, entrevistarem també la Montserrat Martí, que és responsable d'una de les llibreries amb més història de Barcelona, la Pompeia, que va obrir fa més de 100 anys i on han treballat fins ara 4 generacions. A aquesta hora, però, els floristes també es preparen ja per començar a recollir després d'una jornada massiva a Barcelona, tot i les riuades de gent que hi ha hagut durant el dia. El gremi de floristes creu que no arribaran als 7 milions de roses venudes com tenien previst. Ara bé, els paradistes estan, això sí, contents amb com ha anat el dia, també des del centre de Barcelona. Ana Salvador, bona nit.
Bona nit, sí, des del gremi diuen que en general la venda de roses ha sigut més lenta que altres anys, sobretot al matí. Alguns paradistes expliquen a RAC1 que és cert que han venut menys que l'any passat quan Sant Jordi va caure en diumenge. Tot i això, diuen que per haver estat un dia feiner i en previsió de pluja, estan satisfets amb com ha anat tot plegat.
Muy bien, mucha gente. Sobre el género, pues nos hemos quedado ya agotados. O sea que genial, la verdad que muy bien.
Ha anat molt bé. Clar, estem recordant el Sant Jordi de l'any passat, que va ser esplèndid perquè va ser en diumenge i va ser molt més festiu, però déu-n'hi-do, ha anat molt bé. Estem contents de que no hagi plogut.
I pel que fa a quina ha estat la rosa més venuda, no tenen cap dubte.
La que més triomfa és la rosa vermella.
La vermella rosa, la rosa vermella de la clàssica de sempre, vaja. No falla aquesta, aquesta és la de sempre.
Però hi ha gent que va directa, directa, que vol la blanca, que vol la rosa, però la vermella és la reina.
De fet, des del gremi calculen que la rosa vermella clàssica ha aglutinat el 90% de les vendes.
Gràcies, Anna. Doncs en temps de tertúlia també parlarem amb Joan Guillén, president del gremi de floristes, per fer balanç de la jornada. I avui li hem preguntat al periodista Joan Julivert com ha viscut precisament aquesta diada de Sant Jordi.
Sant Jordi és carrer. És badar entre parades de llibres i roses, entre actuacions a l'alguna cantonada i entre riuades de gent. Tan senzill com això i tan, tan inspirador com això. En un món eclipsat per la vida en les pantalles, per la realitat virtual i la intel·ligència artificial, una diada com aquesta ens reconcilia amb el món tangible, els llibres de paper, les roses vermelles i les seves olors. És una festivitat transversal per a tots els públics i que té l'èxit garantit. Sant Jordi, l'or de l'amor i la lectura, que ho és del badar i del passejar, del plaer compartit amb milers de desconeguts que busquen cares conegudes per signar un llibre, de la satisfacció de sentir-se comunitat a través de gestos tan antics i tan moderns com la lectura d'un bon llibre o l'entrega d'una flor a un ésser estimat. Per això, més enllà de les pantalles, dels rànquings dels llibres més venuts o de les polèmiques sobre mediàtics i escriptors, Sant Jordi és etern.
Gràcies, Joan. I com ja s'ha convertit també en tradició el dia de Sant Jordi, fins fa només uns minuts, aquesta antena de RAC1, que ha dedicat tota la seva programació amb un especial en directe des dels jardins del Palau Robert. Durant tot el dia s'ha parlat de llibres i de roses i han passat també els escriptors més rellevants. Jordi Claret.
Pel món a RAC1 han passat algunes de les escriptores més rellevants de l'any, com Regina Rodríguez Sirvent i Eva Baltasar. Ara ve el moment estrella, l'han protagonitzat les Tresines, que juntament amb Jordi Milán han presentat la seva biografia.
La seva vida, de com neixen, de com fan el primer col·legi, la primera comunió, els seus primers nòvios, els desenganys...
Fins però no ho expliquis, perquè si no, no el compraran
a tots els aconteixements.
Tantes coses que han passat a la vida, nosaltres ja hi érem perquè fa temps que vam néixer.
Nosaltres hi érem.
Sí?
Si Déu no hi posa remei, encara hi serem durant molts anys.
Un programa que també ha tingut moments musicals com el de Julieta, que ha avançat Haiku, un nou tema que es publicarà aquest divendres. Haiku, haiku. Pel Palau Robert també hi han passat el Vostè Primer i la Competència. El Jean Paul Desgrava ha fet la seva particular llista dels temes literaris més populars.
Els llibres més venuts de Sant Jordi. Tots els llibres de la llista dels més venuts de no ficció seran...
I a la tarda, amb el versió RAC1, dos dels músics que presenten el llibre aquest Sant Jordi, Ramon Gené i Santi Balmés, han parlat sobre la seva experiència literària.
És un tòpic, això que es diu, del contacte amb el lector i totes aquestes coses, però és ben cert.
Saber quantes pàgines sortirien de tots els pensaments esbojarrats que tinc i tot el que vaig lligant, no?
El programa també ha entrevistat altres autors com el psicòleg Xavier Guix o el periodista Bob Pop.
Gràcies, Jordi. I com dèiem, estàvem pendents de saber quins són els llibres que més èxit han tingut aquest Sant Jordi. Aquest any hi ha hagut aquest canvi. No hi ha el rànquing de llibres més venuts, sinó que el gremi de llibreters publica la tendència dels 5 llibres que han tingut més èxits. I podem dir que aquesta hora ja tenim novetats. Marina Arbós, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Ja sabem quins són aquests llibres?
Sí, és una llista que acaba de sortir del forn, ens l'acaben de passar ara mateix, i és una, hi ha noms que podríem intuir perquè... últims dies ja encapçalaven els rànquings. Pel que fa a la ficció en català, hi ha Història d'un piano, de Ramon Gené, Un animal salvatge, de Joel Dicker, Aprendre a esquivar les bales, de Xavi Coral, O quasi fascinació, d'Eva Baltasar, i Blackwater, de Michael McDowell. Aquests serien els de ficció en català. Pel que fa a la no ficció, també en català, hi hauria La teva salut comença aquí, de Xevi Verdaguer, Tor, Foc encès, que és el llibre de Carles Porta, Cremo, de Maria Nicolau, Ments preclares, de Quim Monzó, i Tres mesos de
Vaja, doncs sembla que estem perdent aquesta connexió amb la Marina Arbós, que ens estava fent aquest repàs dels 5 llibres més venuts en no ficció català. Comentava ara que hi ha també 3 mesos de vacances de Neus Rossell, i com dèiem, en ficció català, aquest llistat, no per aquest ordre, però serien Ramon Gené amb Història d'un piano, Joel Dicker amb Un animal salvatge, Xavi Coral amb Aprendre a escriure les bales, Eva Baltasar amb Ocasi fascinació, i La riuada amb Michael McDowell. Crec que hem pogut recuperar aquesta connexió amb la Marina. Alguna cosa més que vulguis comentar, Marina?
Sí, també comentar els del... Pel que fa a la ficció en castellà, hi ha La grieta del silencio, de Javier Castillo, Un animal salvaje, també de Joel Dicker, Tres enigmas para la organización, de Eduardo Mendoza, En agosto nos vamos, de Gabriel García Márquez, i també La riada, de Blackwater, de Michael McDowell. Pel que fa a la no ficció en castellà, hi ha Recupera tu mente, Reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé, Hábitos atómicos, de James Clear, Anatomía del mal, de Jordi Wild, El problema de ser de Demasiado bueno, de Xavier Guix, i Tu salut empieza aquí, de Xevi Verdaguer. Aquests serien la llista, no en aquest ordre, com deies, dels llibres més venuts durant aquesta diada de Sant Jordi, amb un recompte que és fins a les 6 de la tarda.
Doncs aquest és el llistat que ara ens explicava la Marina. D'aquí a uns dies coneixerem si el rànquing definitiu de quins han estat els més venuts per aquest Sant Jordi, i d'aquí una estona també en parlarem amb el Gremi de Llibreters i amb alguns d'aquests autors aquí al 9C. Gràcies, Marina, bona nit.
Bona nit.
Vuit i 17 minuts, abans parlàvem d'aquesta programació especial també de RAC1 per aquest Sant Jordi, i uns del que han passat aquest matí pel programa especial del món a RAC1 és José Luis Rodríguez Zapatero, que ha viscut el seu primer Sant Jordi. L'expresident espanyol ha comentat tota l'actualitat política a les portes de la campanya electoral i diu que seria una molt mala notícia veure Carles Puigdemont entre reixes. Sílvia Solanes.
Zapatero creu que amb l'amnistia es posa el comptador a zero per resoldre un conflicte que mai hauria d'haver arribat als tribunals. No ha volgut entrar a detallar quin ha estat el seu paper i ha situat com a persones claus amb l'amnistia Pedro Sánchez, el ministre Félix Bolaños i el mateix Puigdemont. Un Puigdemont que diu que no seria bo veure'l a la presó.
Me parece que para la historia de Cataluña y para la relación de Cataluña con el conjunto del Estado hubiera sido tremendamente negativo el que ver al president Puigdemont en prisión. Lo pienso. Es más, pienso en general que el conflicto político y lo difícil que fue la situación de 2017 no debería de haber terminado con el Código Penal como una de las herramientas.
I ha respost tots els que critiquen l'amnistia, que és una eina de la democràcia.
Doncs bé, unes paraules que no han agradat gens ni mica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que també ha estat a Barcelona aquest matí, al costat d'Alejandro Fernández. Feijóo ha admès que la presó per Puigdemont no ha de ser un objectiu final, però assegura que ha de pagar pel que ha fet.
No tenemos ningún interés en que la gente esté en prisión. Lo que sí tenemos interés en que las leyes sean iguales para todos los ciudadanos. Que los políticos no se conviertan en los caciques del siglo XXI, que son capaces de hacer leyes con nombre y apellidos, autosolventar sus problemas con la justicia. Por tanto, interés para que un ciudadano esté con problemas con la justicia, ninguno. Pero interés en que la justicia sea igual para todos, sin ninguna duda.
I Vox encara ha anat més enllà, s'ha tirat al coll del líder popular per no haver estat més contundent amb la situació de Puigdemont. El candidat ultra, Ignacio Garriga, diu que veure'l a la presó seria una notícia excel·lent. Sigui com sigui, però, Puigdemont ha rebut avui l'aval definitiu per presentar-se a les eleccions. El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs de Ciutadans contra la candidatura de Puigdemont i, per tant, dona el vistiplau a aquesta candidatura.
Ciutadans va presentar un recurs d'empara contra la llista de Puigdemont per suposadament tenir el DNI caducat i un padró municipal fals. La sala segona del TC, però, l'ha rebutjat. Considera que el partit no ha fet servir totes les vies que té per impugnar candidatures. Per exemple, les reclamacions a l'oficina del cens electoral o acudir a la justícia administrativa. Aquesta no és la primera galleda d'aigua freda que s'endú Ciutadans en pocs dies. La setmana passada el Tribunal Contenciós Administratiu també va rebutjar impugnar la candidatura de Puigdemont.
Aval, doncs, el TC a Puigdemont davant unes eleccions en què Salvador Illa surt com a gran favorit a les enquestes. Avui dues més el donen com a guanyador, una del País i una altra del Periódico. Ara bé, una altra cosa és poder formar govern perquè no tindria majoria i l'escenari queda molt fragmentat.
Segons les enquestes, el PSC podria treure fins a 40 escons. En segon lloc, hi hauria Junts amb Carles Puigdemont, que en el millor dels casos aconseguiria fins a 35 diputats. Passaria per davant d'Esquerra, que es belluga en una forquilla d'entre 26 i 30 diputats en funció de l'enquesta. La CUP baixaria i podria quedar-se amb 5 en el pitjor dels casos. Amb aquests números, l'independentisme només sumaria si es complissin les millors de les previsions. L'opció d'un tripartit d'esquerres sí que suma amb Esquerra, perquè els comuns també van a la baixa, i Salvador Illa no en tindria prou amb els de Jéssica Albiach, que es podrien quedar amb 6 o 7 escons. En canvi, el PP agafa embranzida i podria passar dels 3 actuals als 14 diputats. Ciutadans desapareix, Vox perdria fins a 3 escons i Aliança Catalana podria estrenar-se amb Sílvia Oriols.
Com ara dèiem, una campanya que començarà d'aquí a 2 dies amb Salvador Illa encapçalant totes les enquestes. Ara bé, el candidat del PSC demana tocar de peus a terra.
Remeto aquesta frase de Ximón Pérez, primer líder laborista, que deia que les enquestes són com un perfum, bonics d'oborar, però perillosos d'empassar. No? Els ciutadans de Catalunya decidiran el 12 de maig. Jo em dedicaré aquests dies a explicar el meu projecte polític, ho faré amb respecte i amb educació. A partir del dia 13, tenint en compte el que hagin decidit els ciutadans de Catalunya, buscarem com articular un govern que sigui sòlid i estable.
Davant d'aquestes previsions que l'independentisme ho tindria difícil per arribar als 68 diputats, Puigdemont no descarta governar amb majoria simple. El candidat de Junts ho diu en una entrevista al Punt Avui.
Si hi ha una majoria, fins i tot una majoria, li diré una majoria simple però prou sòlida, hem de poder intentar governar. Escolti'm, s'ha governat Catalunya amb un grup parlamentari amb 33 diputats. Home, jo crec que l'independentisme sumarà bastants més que això. I per tant, que ens acostarem, si no tenim majoria sòlida, ens acostarem molt. Jo crec que no podem perdre aquesta oportunitat.
Des d'Esquerra, Pere Aragonès mira de reull les crides a la unitat de Junts i el retreu que fins ara no ho hagin demostrat.
El que necessitem no és crides a la unitat 3 dies abans de començar la campanya, sinó practicar-la en els darrers 3 anys, que és el que hem trobat a faltar. Quan veiem com Junts fa tan sols unes setmanes va rebutjar el que eren uns bons pressupostos pel país, o va decidir abandonar el govern, ningú ens assegura doncs, que després del 12 de maig no tornin a canviar d'opinió. Per tant, jo en aquest sentit no me'n refiaria gaire.
Per cert, que Aragonès serà demà a Belfast per reunir-se amb la presidenta d'Irlanda del Nord i també amb l'alcalde de la ciutat. Serà l'últim viatge institucional del president abans de les eleccions. I de la seva banda, la CUP critica la picabaralla entre Junts i Esquerra per la unitat de l'independentisme. Recorden que fins ara, sempre que han pactat amb els socialistes, ho diu la candidata Laia Estrada.
Malgrat destinen els plats pel cap, tant Pere Aragonès, tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya, el que han fet és mirar més el PSC i el diàleg amb el PSC que no pas amb una formació com la CUP. I per tant, per molt que, per exemple, en aquesta passada legislatura teníem una majoria independentista, aquesta no ha servit per fer avançar el nostre procés d'autodeterminació. Al contrari, hem retrocedit.
I més enllà d'una hipotètica majoria independentista, després del 12 de maig, els comuns aposten per un govern d'esquerres. Jéssica Albiach hi confia.
Tenim el Parlament més progressista o dels més progressistes d'Europa i se dona l'anomalia de que en el govern sempre acaba entrant alguna força de dretes i per tant nosaltres amb aquest objectiu de tindre un govern progressista a Catalunya.
I més enllà d'aquesta hipotètica majoria independentista, Albiach també està convençuda que milloraran els resultats que pronostiquen les enquestes. De la seva banda, qui celebra aparèixer per primer cop en una enquesta és Alhora. El Periódico li dona un 1,8% en intenció de vot al partit de Clara Ponsatí, de Jordi Graupera, però que ara com ara no entraria al Parlament. Precisament a aquesta hora estan al descans a les dues últimes conferències que han organitzat per presentar el seu ideari polític. Seguint al Teatre Borràs de Barcelona hi ha el Joel Penya. Joel, bona nit.
Bona nit. Alhora es presenta com una revolta política que reactivarà el procés. Clara Ponsatí diu que l'independentisme i cal un canvi de lideratges.
Què necessita el país en termes d'educació, per exemple? La resposta és un conflicte amb Espanya. Si pensem què necessita el país en termes d'energia, la resposta és un conflicte amb les grans energètiques. Si pensem què necessita el país en termes de model econòmic, la resposta és un conflicte amb els interessos que hi ha a darrere de l'operació Hard Rock.
A més, asseguren que per fer un veritable canvi polític cal posar fi a les llistes electorals tancades.
I en paral·lel a la precampanya de partits, nova polèmica també a l'Assemblea Nacional Catalana per la presència d'Aliança Catalana en un altre debat de l'entitat, en aquest cas, però a Lleida. Com va passar fa uns dies a Sabadell, la CUP i Esquerra s'han despenjat de la convocatòria en un comunicat conjunt on critiquen la presència de l'extrema dreta.
El secretariat nacional de l'ANC també ha tocat el crostó a la territorial de Lleida demanant-li que anul·lin el debat o que eliminin la imatge de l'Assemblea. La direcció, que es va reunir després del cas de Sabadell per acordar un posicionament, va decidir no avalar cap acte amb la participació de partits i candidats. Ara estudia iniciar un procediment sancionador contra els organitzadors del nou debat per anar en contra de les directrius de l'entitat. De moment, els impulsors no han fet marxa enrere i es defensen a Twitter parlant d'Aliança com a companys independentistes i demanant a la CUP i Esquerra que també rebutgin participar al debat de TV3 on hi participa Vox.
I encara pel que fa a l'ANC, avui hem sabut que Josep Costa es presentarà a les eleccions per dirigir l'entitat que es faran al maig. L'exvicepresident del Parlament, ex de Junts, compartirà també cursa electoral amb Lluís Llach, que també s'hi presenta. No hi serà, en canvi, és l'actual presidenta Dolors Feliu, que descarta repetir. I 25, d'altra banda, el govern espanyol celebra que l'Audiència Nacional torni a investigar el cas Pegasus. Avui el jutge ha reobert la carpeta per aclarir qui va espiar, per exemple, el mòbil de Pedro Sánchez i a tres dels seus ministres. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, l'Audiència Nacional torna a investigar Pegasus gràcies a la justícia francesa. El jutge aprofita els avenços que han fet els seus col·legues i reactiva el cas. Creu que compartint dades podran arribar a bon port. Una de les afectades per l'espionatge, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aplaudeix la decisió.
Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Todo lo que pueda servir para esclarecer los hechos. Fuimos nosotros los que cuando tuvimos conocimiento de que había habido una infección en nuestros teléfonos, lo pusimos en conocimiento de la Audiencia Nacional. Creemos plenamente en la justicia, que la Audiencia Nacional seguirá haciendo estas investigaciones de común acuerdo con Francia.
L'Audiència Nacional havia arxivat la investigació del cas al juliol, després que Israel, el país de Pegasus, es negués a col·laborar amb la justícia espanyola.
I encara en crònica judicial, atenció a això, la parella d'Isabel Díaz Ayuso va proposar a la Fiscalia assumir 8 mesos de presó i pagar més de mig milió d'euros per evitar un judici per frau fiscal i falsedat documental. Aquest és el contingut del pacte que Alberto González Amador va proposar a la Fiscalia a principis del mes de febrer.
Segons revela la cadena SER, és un document de 8 pàgines on l'advocat admet haver comès 2 delictes de frau fiscal i accepta 4 mesos de presó per cadascun d'ells. La parella d'Ayuso també accepta pagar a Hisenda la quota que hauria defraudat, més interessos, i un 40% addicional de multa. I això suma un total de 525.000 euros. A més, dona per fet que no podrà rebre subvencions públiques o gaudir d'incentius fiscals o de la Seguretat Social durant 9 mesos. La Fiscalia ha rebutjat aquesta proposta, exigeix que González Amador també assumeixi un delicte de falsedat documental perquè l'acusa d'haver fet servir un entramat de factures falses per defraudar la hisenda pública.
3 minuts i arribarem ja a 9:15. D'altra banda, l'Església haurà d'indemnitzar totes les víctimes d'abusos comesos per religiosos. El govern espanyol ha aprovat un pla per reparar danys i forçar la Conferència Episcopal a negociar ajudes per totes elles, s'hagin jutjat o no els delictes i encara que hagin prescrit. De nou des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si es parteix de la base que hi ha 440.000 persones a l'Estat víctimes d'abusos de l'Església, tot i que els bisbes, la Conferència Episcopal, parla de xifra exagerada. El govern espanyol es fa seu tot el document del Defensor del Poble i la immensa majoria de casos no s'han reparat. Ara es negocien les indemnitzacions amb els bisbes. Félix Bolaños.
Ya hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia Católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. No se entendería que no fuera así, porque en todos los países de nuestro entorno ha sucedido, en nuestro entorno europeo y de las democracias occidentales.
Però no s'estableix encara una forquilla d'indemnitzacions. El ministre de Justícia i Presidència admet que hi ha dificultats pels casos prescrits, però la intenció, si ho ha remarcat, és que totes les víctimes puguin ser reparades.
Doncs bé, el mateix ministre Bolaños també ha presentat una altra reforma avui, en aquest cas de les empreses i ONGs, que podran accedir directament al registre d'abusadors sexuals. D'aquesta manera es busca reforçar la prevenció per evitar agressions. Un minut per dos quarts, la pluja caiguda aquestes últimes hores també pot ajudar a continuar omplint els embassaments. De fet, els de l'àrea de Barcelona i de Girona ja han tornat a superar el 19% de la capacitat, i això vol dir que des de principis de març han crescut 4 punts percentuals i prop de 25 hectòmetres cúbics. A la recuperació dels pantans també hi ha ajudat, però, la reducció del consum per part de bona part de la població. De fet, tal com us hem avançat a RAC1, les 5 ciutats més poblades del país van registrar un mínim de despesa d'aigua durant el mes de març. Eudald Martínez.
Barcelona, per exemple, va gastar 153 litres per habitant i dia. És un 11% menys que ara fa un any. També destaca la reducció a Terrassa del 14%, de Sabadell de l'11% i de Badalona, que ara mateix consumeix un 8% menys que un any enrere. Finalment, l'Hospitalet de Llobregat gasta un 5% menys d'aigua que fa un any i el seu consum se situa als 137 litres per habitant i dia, un dels més baixos del país. Ara bé, les últimes dades que ha publicat l'Agència Catalana de l'Aigua també mostren que encara hi ha un 27% dels municipis en situació d'emergència que gasten més del que permet el pla de sequera. Entre ells hi ha Begur, Guardiola de Berguedà, Gualta o la Bisbal d'Empordà, que superen els 350 litres per habitant i dia. Una xifra molt per sobre, per tant, dels 200 litres per ciutadà i dia que s'estableixen com a topall.
I d'altra banda, atenció també a tots aquells als qui tingueu una rentadora, per exemple, o una nevera espatllades, perquè la Unió Europea obligarà els fabricants d'electrodomèstics a oferir als consumidors el dret a reparar-los abans d'oferir-ne un de nou. El Parlament Europeu ha aprovat una llei que reforça els drets del consumidor a l'hora de reclamar una incidència. De retrucar aquesta mesura, que entrarà en vigor les properes setmanes, també busca, però, reduir els residus que generen. Des d'Estrasburg, que haurà corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
La llei busca protegir els drets dels consumidors i oferir alternatives quan se'ns espatlla, per exemple, una assecadora, una nevera, un rentaplats, un forn o una tauleta mòbil. Fins ara, molts fabricants posaven pals a les rodes a l'hora de reparar-los i, d'entrada, oferien un de nou, una opció sovint més cara pel consumidor i menys sostenible. El text aprovat avui obligarà els fabricants a oferir l'opció de reparar l'electrodomèstic més enllà del període de la garantia. Un dels ponents de la llei, l'eurodiputat René Rapassi, ha reclamat que aquesta reparació sigui econòmica.
And here repair must be...
Les reparacions han de ser competitives i la gent s'ho ha de poder permetre. I avui prenem mesures, perquè quan parlem de reparar normalment parlem de preus desorbitats. Per exemple, 900 euros per un mirall d'un cotxe és inexplicable i no s'ajusta a la realitat del mercat.
A més, durant el temps en què aquest aparell s'està reparant, els fabricants hauran d'oferir un de provisional de manera gratuïta. La mesura, a més, té una mirada sostenible perquè busca reduir les prop de 35 milions de tones de residus que generen les escombraries d'aquests electrodomèstics.
I mentrestant, la producció de vehicles elèctrics a l'Estat s'ensorra un 21% durant el primer trimestre del 2023. Són dades de l'Associació de Fabricants de Cotxes, que assegura que tenen problemes d'abastiment d'alguns materials i peces.
És la primera vegada que la producció d'aquests vehicles cau, però aquesta tendència coincideix també amb la dels cotxes convencionals, els de combustió, que també se n'han fabricat menys. L'Associació de Fabricants creu que tenen problemes d'abastiment arran de la crisi al Mar Roig.
8:32, d'altra banda, el Banc d'Espanya avisa del perill de limitar el preu dels lloguers i assegura que aquesta mesura és només un pedaç al problema de la falta d'habitatge. Diu que si no es construeix més i s'augmenta l'oferta, el topall del preu acabarà tenint efectes adversos. De fet, el Banc d'Espanya calcula que per solucionar el problema calen 600.000 habitatges més.
Tot i no posar-hi xifres, un estudi que ha publicat la institució econòmica assenyala que Catalunya és un dels territoris de l'Estat on aquesta crisi és més greu. L'informe afegeix que hi ha 4 milions de cases buides, però que també apunta que la majoria estan en mal estat i, per tant, no s'hi pot entrar a viure. A més, només 400.000 d'aquestes són a ciutats de més de 250.000 habitants. És per això que el Banc d'Espanya reclama mesures per fer créixer l'oferta pública i privada d'habitatge. Un dels altres problemes que apunta l'informe és la falta de lloguer social, que només suposa un 1,6% de l'oferta total.
Encara sobre dades econòmiques, Comissions Obreres demana al grup Freixenet que es faci enrere i retiri l'ERTO, que afecta més de 600 treballadors, un 80% del total de la plantilla. El sindicat reclama a l'empresa que s'assegui a negociar.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La companyia justifica la decisió dient que és per força major i qui s'ha vist abocada perquè la sequera, que s'hi ha vist abocada, volíem dir, perquè la sequera ha fet que la producció de cava s'ensorri. Fins ara, a tot el país, només hi havia hagut 6 ERTOs per culpa de la sequera que havien afectat un total de 27 treballadors, Adrià de las Heras.
El sindicat majoritari a Freixenet creu que l'ERTO pot ser una mesura a tenir en compte per resoldre la crisi de l'empresa, però apunta que no el poden aplicar a través del mecanisme de força major. Lamenten que aquesta mena d'ERTOs deixen els treballadors sense capacitat de negociar les condicions. Ho explica a RAC1 el secretari d'Indústria de Comissions Obreres de Catalunya, José Antonio Hernández.
Tenim un problema, sí. Hem de veure com serà el temps per mantenir l'ocupació, sí. L'expedient de regulació temporal pot ser una mesura que adient, pot ser, i de fet la fem servir habitualment. Hi ha més mesures també. Què cal? Cal que se senti a negociar. La diferència sobretot és que l'expedient de força major no dona ni l'opció de negociar amb els treballadors.
Comissions Obreres també exigeix que el Consell Regulador del CAVA, el Departament d'Acció Climàtica i el Ministeri de Transició Ecològica s'arromanguin per trobar una solució a la crisi del sector.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
8 i gairebé 35 minuts, Rosa Peral guanya la seva primera batalla contra Netflix. L'Audiència de Barcelona li ha donat la raó en el recurs que va presentar la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. Demanava, recordem, paralitzar l'emissió del Cuerpo en Llamas.
La decisió judicial, però, arriba 7 mesos després de l'estrena de la sèrie a Netflix. En el recurs, la defensa de Peral reclamava aturar l'emissió en saber que feia referència a les seves filles menors d'edat i demanava poder visionar-la primer per saber si algun episodi podia constituir alguna intromissió al seu dret a l'honor. Ara, l'Audiència de Barcelona creu que s'hauria d'haver convocat les dues parts a una vista per poder exposar els seus arguments, cosa que no es va fer.
Mentrestant, a Tailàndia avui s'ha fet una altra sessió del judici contra Daniel Sancho. Els metges forenses han explicat que les restes que s'han trobat del cos d'Edwin Arrieta tenen marques d'un impacte amb un objecte contundent. Tot plegat enmig de la confusió per un informe policial que no havia sortit fins ara i en què consta la troballa d'un tòrax. Oficialment, però, no s'ha trobat mai cap tòrax ni hi ha cap informe forense sobre aquesta part del cos, que seria cabdal per determinar com va morir el metge colombià. Enviat especial de RAC1 a Koh Samui, Mar Poyato.
El tòrax és la part d'Edwin Arrieta que continua provocant més incerteses. Oficialment no l'han trobat mai i, per tant, no consta cap informe forense. Ara bé, ha aparegut un informe de la policia en què s'explica que s'hauria localitzat en una de les bosses d'escombraries, tot i que no se sap on està. L'advocat de la família de la víctima, Juan Gonzalo Ospina, assegura que aquest informe és fals.
La policia, quan encuentra la bolsa en una part del crani i les mans d'Edwin, anuncian a sus compañeros de Policía Nacional que aparece ser encontrado una bolsa con restos humanos en donde podría estar el tórax. Sin embargo, nunca hay ningún informe policial en donde aparece un tórax.
Ospina declararà demà com a testimoni en representació de la família Arrieta. Després ja serà el torn de l'acusat Daniel Sancho. Inicialment la seva declaració està prevista per dijous, però el jutge podria decidir avançar-la demà. En tot cas, els advocats de Sancho asseguren que està preparat.
I encara en crònica judicial, de tornada a casa nostra, la justícia ha ordenat bloquejar el compte de l'empresa de Gerard Piqué, que encara rep pagaments de l'Aràbia per la Supercopa. Joan Camí, bona nit.
Piqué, a través de la seva empresa, va actuar com a intermediari entre l'aleshores president de la Federació, Luis Rubiales, i l'Aràbia Saudita per portar la Supercopa. La jutgessa que investiga la presumpta corrupció a la Federació durant la presidència de Luis Rubiales ha ordenat bloquejar el compte bancari amb què Cosmos Football, l'empresa de Gerard Piqué, cobra les comissions procedents de l'Aràbia Saudita per l'organització de la Supercopa d'Espanya. La magistrada recorda que l'empresa Cosmos és una de les investigades pels presumptes delictes de corrupció en els negocis, administració deslleial i el blanqueig de capitals, i que en la causa s'investiga el contracte entre la Federació, Cosmos i Cela Company Sport per negociar la celebració de la competició de la Supercopa a l'Aràbia Saudita. La jutgessa explica que la mesura persegueix que l'entitat saudita Cela Company Sports continuï fent els ingressos que corresponguin, com s'ha fet fins ara, però s'impedeix que Cosmos Futbol pugui disposar de les quantitats referides amb l'objectiu d'assegurar eventuals responsabilitats civils en el procediment. Aquesta decisió s'ha pres pocs dies abans que Luis Rubiales declari el jutjat com a investigat, citat el 29 d'abril en el marc d'aquesta causa, en la qual també s'investiguen una sèrie de possibles irregularitats en contractes vinculats a la Federació quan ell ja estava al capdavant.
I atenció, a aquest cas, un error judicial ha facilitat la fuga de l'estat espanyol del líder de la màfia marroquina, també coneguda com a Mocromàfia. És un dels delinqüents més buscats als Països Baixos i, de fet, fins i tot va amenaçar de mort la princesa hereva del tron. Doncs bé, s'ha escapat per un error de coordinació judicial.
L'Audiència Provincial de Màlaga el va deixar en llibertat provisional sense que l'Audiència Nacional en decretés un ordre de detenció. Si ho hagués fet, se l'hauria extradit a Holanda, que l'esperava amb candaletes. Se l'havia buscat els últims 5 anys. Les institucions neerlandeses i el govern espanyol s'han posat les mans al cap per aquest error.
I d'altra banda, a Barcelona, l'Ajuntament estudia dotar la Guàrdia Urbana amb pistoles Taser. Es tracta d'una reivindicació que els sindicats policials fan des de fa temps. L'intendent del cos, Pedro Velázquez, els ha confirmat, però que destinaran 65.000 euros aquest any a comprar aquests dispositius.
Almenys això és el que assegura el sindicat CESIF. El cap de la Guàrdia Urbana els va dir també que de cara a l'any que ve invertiran 75.000 euros més al govern de Jaume Collboni, però només confirma que ara com ara estan estudiant aquesta adquisició. Recorden que el Parlament va aprovar un protocol per fer servir aquestes pistoles elèctriques i que altres cossos, com els Mossos o altres policies locals, ja fa temps que l'utilitzen.
I repassem ara la resta d'actualitat esportiva, de nou amb el Joan Camí. El Barça, a través del seu departament legal, ja ha enviat a la federació l'escrit formal demanant atenció a les imatges i també als àudios de tot el clàssic.
El club blaugrana no afluixa i continua pensant que, si cal, demanarà la repetició del clàssic si es demostra que el gol de Lamine Yamal era legal. En aquest sentit, segons ha pogut saber RAC1, el Barça ha enviat aquest dimarts la petició formal reclamant els vídeos i els àudios del clàssic, però la federació ja ha respost al Barça, que no pensa fer ara una excepció i no els donaran accés al material que el club blaugrana ha reclamat. Una opció, doncs, és anar directament a la justícia ordinària per poder-hi tenir accés.
D'altra banda, també el Barça és optimista en aquest cas per poder fitxar amb normalitat aquest estiu i deixar de tenir problemes amb el fair play financer.
El Barça ja saben, a dia d'avui, que tenen raons per somiar i poder aspirar a inscriure futbolistes amb normalitat aquest proper estiu, és a dir, tornar a la regla de l'1x1 en algun moment de la propera finestra del mercat de fitxatges. El club espera deixar de tenir problemes amb el fair play financer, un aspecte clau per millorar la plantilla i poder aspirar a fer fitxatges diferencials, tal com reclama Xavi. Per fer-ho possible, haurà de complir amb el pressupost i aconseguir els 100 milions d'euros que no va poder ingressar de la palanca fallida Barça Media. El Barça no sabrà amb seguretat quins seran els seus marges de maniobra fins a final de maig, principis de juny, un cop s'hagi analitzat tota la documentació del pla de tresoreria que tots els clubs presenten la setmana que ve, amb data límit el 30 d'abril, un primer pas per calcular el nou límit salarial.
I atenció a això, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ultima l'aprovació definitiva de la que es coneix com a llei Mbappé.
Ayuso eliminarà l'IRPF autonòmic per als estrangers que s'instal·lin a Madrid i facin inversions. Aquesta llei recorda la llei Beckham, aprovada el 2004, perquè els estrangers poguessin tributar menys, especialment les rendes molt altes. La mesura no només beneficiarà el davanter francès del Paris Saint-Germain, si fitxa pel Real Madrid aquest estiu, sinó que l'objectiu és captar inversió estrangera. Se l'anomena llei Mbappé perquè l'internacional francès serà dels primers a beneficiar-se'n. Es tracta d'una llei que permetrà als estrangers que tributin a la Comunitat de Madrid desgravar un 20% de tots els diners que inverteixin a la mateixa comunitat o a l'estat espanyol.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
En tennis, Carlos Alcaraz ha confirmat que participaran al Masters 1000 de Madrid, tot i que no ha fet net de les molèsties al braç que li van impedir disputar el trofeu Comte de Godó. Albert Ramos, de la seva banda, també el jugarà després de classificar-se per al quadre principal gràcies a la victòria contra Roberto Bautista en 3 sets a la ronda prèvia. I en bàsquet, avui comença el play-off de quarts de final de l'Eurolliga masculina amb els dos primers partits. A 7:45 del vespre, Panathinaikos Maccabi Tel Aviv, i a 9:00 Madrid-Baskonia. Demà serà el torn del Barça, que rebrà l'Olympiacos en el primer partit de la sèrie que juga el millor de 5.
Gràcies, Joan, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Déu-n'hi-do com ens ha fet patir el temps fins a última hora. Al final potser no ha estat tant com ens imaginàvem, o no n'hi havia per tenir tanta... No ho dic per tu, no t'estic fent la crítica, sinó que estàvem molt, molt espantats. Sí que ha plogut, encara en queden derruixats aquesta hora o no?
Encara en queden. Hem anat tenint al llarg de la tarda d'escampats. A primeres hores de la tarda eren ruixats poc importants, 4 gotes en molts casos, però sí que m'acaba tenint algunes tempestes a mitja tarda, per exemple, en algun sector cavall del Vallès Oriental i el Maresme, entre l'àrea de Granollers, Parets, la Roca del Vallès saltant cap a Vilassar, Cabrera, aquesta zona del centre del Maresme, just a tocar de Mataró. Hi ha hagut algun ruixat, alguna tempesta també, per exemple, en sectors de... doncs del Segrià, s'ha arribat a escapar alguna tronada. Encara de mateix llampegava en alguna àrea de la Conca de Barberà, una tempesteta que des del sud de l'Urgell, zona de la vall del riu Corb, ha saltat cap a la Conca de Barberà. Hi ha hagut també ruixats que han anat fent amb una certa intensitat en alguns casos cap al cap de Tarragona, per tant sí que hem hagut d'estar pendents del cel, però no ha sigut ni de bon tros una tarda d'aiguats o de tempestes com ahir, que en alguns casos déu-n'hi-do, cap a últimes hores algunes calamarsades molt importants, per exemple en sectors de la Costa Daurada. I doncs sí, preguntar si encara plou, i encara tenim aquests ruixats, això que dèiem, a cavall del sud de l'Urgell, la Conca de Barberà, encara s'escapa alguna cosa cap a la Costa Daurada. De mica en mica tot plegat va marxant. Avui un temps més tranquil que ahir, però encara amb alguns ruixats, i demà un temps més tranquil que el d'avui, perquè ja no s'esperen precipitacions, s'acaba el Sant Jordi i torna el temps més estable. Tot i que al matí encara hi haurà alguna nevadeta cap a la Vall d'Aran, intermitent, residual, poca cosa. N'hi ha hagut avui fins a uns 800-900 metres, també demà encara al matí en aquesta cota, després pararà, i cap al final del dia, de nou alguns ruixats poc importants cap a la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, cota de neu d'uns 1.200 metres. Però a part d'això, no s'esperen precipitacions. El que sí que encara s'espera demà és vent de tramuntana, a la tarda ja més restringida cap al nord de l'Alt Empordà, moderada amb algun cop fort, i també mestral cap a les Terres de l'Ebre. A la tarda també una mica de vent cap a la plana de Lleida, volíem dir. I les temperatures, atenció, perquè avui màximes de 14-18 graus, però allà on plovia de cop refrescava, en molts casos el vent accentuava la sensació de fred. Demà sumarem 2, 3, 4 graus en moltes comarques, cap a les valls del Pirineu, on fa uns 10 dies arribaven a passar dels 25 graus, avui 7, 8, 9 graus, ambient d'hivern, i demà, això que dèiem, sí que sumarem uns graus al migdia, però de bon matí, atenció, que encara farà en molts casos més fred que avui, ben abrigats a primeres hores, perquè l'ambient serà doncs bastant hivernal, i avui ja hem tingut glaçades, no només al Pirineu, Prepirineu, sinó també ens han llevat amb glaçades cap a la Catalunya central, cap a la plana de Lleida, patint una mica doncs pel tema agrícola. Demà aquestes glaçades a Ponent poden ser una mica més extenses, per tant, això, haurem d'estar pendents que no hi hagi afectacions en l'agricultura aquestes glaçades tardanes. Després, això sí, el migdia, com dèiem, serà més suau, i esperant nous canvis de cara a finals de setmana, bones notícies, perquè sembla que podrem tornar a regar força comarques, fins i tot amb més abundància i més extensió que no pas aquests últims
doncs
dies.
Bé, a veure si aquest 19 que dèiem per cent dels embassaments doncs encara
si puja una mica
més, abans de final de mes. Gràcies, Abel, fins aquí una estona, que vagi
fins
bé.
Fins ara, que vagi bé.
3:15.
RAC 1, 9 ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del 9-C, d'aquesta diada de Sant Jordi, amb el Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital. Joan, com estàs? Bona nit. Ui, no t'hem sentit, a veure?
Sí, ara millor.
Ara.
Molt bona nit.
Ara, bona nit.
I bona dia.
També amb la Laura Aznar, periodista del Crític. Laura,
què tal,
bona
com
nit.
Estàs?
Molt bé. I el Jordi Cabré, advocat i escriptor, i avui també que celebres el Sant Jordi.
Molt bé.
Moltes felicitats.
Molt bé. Molt bé. A nosaltres ens ha passat, sí. Sí. No m'has de dir res.
Ja estàveu pensant, però com a què? Com a escriptor? Com a què? Perquè, clar, és que tu ets escriptor i et dius Jordi, per tant,
sí,
m'imagino que el dia...
Del... Signaràs molt, i feliç diada, i bon Sant Jordi, i tot això, però ningú, molt sovint no cauen
no et feliciten,
en
felicitar-te
pel sant.
Com ha anat, Jordi, el dia?
Bé, ha anat molt bé. Bé, ens he estat signant el llibre aquest amb en Xavier Trias.
Sí.
Ha anat molt bé. Sobretot ha anat bé quan ell m'ha acompanyat, perquè és un tio molt popular, i molt bé, ha fet una mica de fred per això.
Una mica, però cap al migdia... Al migdia s'estava bé. És a dir, hem sortit molt abrigats de casa perquè ens van dir, farà molt de fred, teniu abrigats, hem sortit, vaja, he sortit ben abrigada. Després al migdia ha sortit el sol i ja notaves una mica de calor, i a la tarda hi ha hagut aquests plogims, però...
Però no dic pel temps, ho dic perquè el matí ha estat especialment brillant, tothom estava de bon humor, ha sigut una cosa que ja fins i tot inesperada, que dius, ostres, que bé que està anant, que bé. I la tarda doncs ha costat una mica més perquè aquest fred cansa.
Vosaltres com ha anat el dia, Joan?
Bé, també intentant voltar, tot i que treballàvem, no?, com vosaltres,
sí.
Però la sensació aquesta, no?, d'alegria...
És el dia aquell d'escapar-se una estona,
jo tornar... Jo estic d'acord que, almenys a mi m'ha passat, exacte, perquè jo m'he escapat, per exemple, una estona al matí, i la sensació que era de matí lluminós, d'alegria, no?, que la gent, a veure, s'ho passa bé i és un dia de felicitat, no? I a la tarda potser sí, s'ha tancat una mica més, també em deu haver passat que la percepció personal, com que a la tarda era més a la redacció que no pas al matí, no?, doncs m'ha passat això, però sí, una jornada maca.
Tu, Laura, què?
Jo no he pogut sortir pel matí perquè tenia molta feina, però més capat ja cap a les 4-5 he pogut sortir una estoneta. M'he quedat molt pel barri, m'encanta Sant Jordi Poblenou, sempre.
És que la paraula és aquesta, escapat. Totalment. Sí. M'he escapat una mica,
sí,
no?
Sí, exacte. Llavors, doncs això està... clar, et trobes a molta gent al barri, després he anat al centre que signava un amic meu i ha sigut molt xulo també. Ara estava, els hi deia a ells que per arribar-hi ha sigut complicat perquè estava com tot molt petat de cotxes, o sigui, que hi havia moltíssima gent. gent molt i molt tallat. Sí, però és un dia xulíssim. Passa massa fred.
A vegades dius, hi havia més o menys gent que l'any passat, o que altres anys abans de la pandèmia. Clar, costa de dir, però la veritat és que hi havia moltíssima gent, no?
Molta gent. Comparat amb l'any passat, jo diria que o s'han ordenat més, com l'operació tornada, amb escalada.
Més esglaonada, no?
Exacte, esglaonada. I com una mica més civilitzat, una mica més ordenat que l'any passat, que realment l'any passat semblava, saps, aquelles munions que travessen el pas zebra a Nova York, que dius, prendrem mal. Aquest any em sembla que ha estat una mica... No sé si hi havia menys gent, però s'ordenaven millor.
A la zona de la Superilla Literària he tingut aquesta sensació que diu en Jordi. Gent bastant similar, no? Quantitat bastant similar a l'any passat, però transitaves millor, no? Sí. Caminant transitaves millor. Hi havia llocs que era impossible, com deia la Laura, no? Per aglomeracions, però sí, una mica més ordenats.
Doncs en fi, aquestes són les sensacions així de primer cop i volta de com heu viscut aquesta diada de Sant Jordi. Ara de seguida, ja com dèiem, tenim aquesta llista que no rànquing dels més venuts. No tindrem les dades definitives fins d'aquí a uns dies. Com ho veus tu això, Jordi, com a escriptor? Que no es faci aquest rànquing de 1, 2, 3, 4, 5, sinó que es digui, mira, entre els 5 més venuts hi haurà aquests, però no són en aquest ordre.
D'entrada em sembla veritat. Em sembla més veritat. I per tant ja és una bona cosa. De rànquings en tenim cada setmana, eh? Cada setmana hi ha una llista de miramitors que es diu que els més venuts.
I si anaves mirant les últimes setmanes, veus que concorda força amb el que ha sortit.
Més o menys. I també veus la gent. Tu veus el llibre popular per entendre'ls, el best-seller del dia, te'l pots imaginar per les coses que porta la gent a les bosses. I normalment et discuteixes entre dos o tres, i aquesta vegada tinc molt clar quin és i no t'ho diré, però perquè no té cap sentit, no? Perquè no té cap sentit. I perquè ho sabrem la setmana que ve, ja hi haurà el rànquing de la setmana, i dius, justament la setmana de Sant Jordi, doncs vol dir que és aquest. Però em sembla que és saludable que ens oblidem una mica del tema, si ets el primer, el segon o el tercer. L'única cosa que trobo saludable amb el termes de vendes, l'única cosa, com a escriptor, és, home, posar el termòmetre de què agrada a la gent, què agrada a la gent aquest any. No tant per l'autor X o l'autora Y, sinó per veure quins són els gustos d'aquest any. Què passa? Que per molt que ho sàpigues, l'any que ve la gent pot haver canviat de gustos perfectament.
Totalment.
Per tant, no hi ha un mètode en absolut.
Susana Caudarà, bona nit,
tal?
Perdoneu. Estaves fent les compres d'última hora?
No, home, no. Ho diu perquè vinc amb una bossa i una botiga que no diré.
No passa res.
Perquè m'he comprat una brusa, o sigui, ja cal publicar-ho, però me l'he comprat a l'hora de dinar abans d'entrar i no me l'hem trobat, o sigui que és un desastre.
Ho deia perquè sempre hi ha gent que va a última hora també el dia de Sant Jordi, eh?
No, vinc de la planta 7.
Avui hi ha feina,
de fet, de les 6, perquè teníem una mica de lío. I arribo una mica tard.
Doncs no passa
res.
Per tant,
disculpes, però ara... no vinc de compres. Ja m'agradaria, per això, eh? Això sí.
Era broma. No. Ara preguntaré com ha anat també aquest dia de Sant Jordi, si ja teniu clara per on anirà la portada de La Vanguardia, sí. I parlarem de seguida amb alguns dels autors que surten en aquest rànquing dels més venuts d'aquest dia de Sant Jordi. Fem una publicitat, res, un minut i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocació Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocació Girona. Fira del vehicle d'educació i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Continua sent Sant Jordi al 9C.
El meu pare es diu Jordi.
Llavors és com un dia especial tant per tant el sentit de la parella com de família. Llavors això fa que sigui el meu dia preferit de l'any.
És importantíssim per tots els catalans. És un dia d'amor, d'ajuntar-se als amics, la família. És molt maco.
Un dia de lleure, sentir una mica festiva, que sigui feina en aquest cas, però descobrir això, nous llibres, veure una mica l'ambient, gaudir del dia també.
Doncs bé, cada vegada que tornem avui de publicitat del 9C, que anirem sentint doncs, aquests testimonis de gent que ha anat voltant per Sant Jordi per saber també com han viscut aquesta jornada. Anem encara al centre de Barcelona per saber si hi ha gent o no a aquesta hora amb la Marina Arbós. Marina, bona nit.
Bona nit.
Ha marxat tothom ja o queda algú?
Queda algú, encara queda gent aquí a Passeig de Gràcia. La veritat és que les parades han començat a encendre els llums i encara hi ha gent que mira llibres i que vol fer les compres d'última hora, però sí que és veritat que per aquests carrers, els carrers perpendiculars, diguéssim, a Passeig de Gràcia, la gent ja va desfilant i va marxant cap a casa.
Ara el Jordi ens deia, al matí ha estat molt intens i a la tarda, potser com a mínim on eres tu, Jordi, ha baixat el ritme. Tu, Marina, ho has vist així o hi havia moltíssima gent també aquesta tarda?
La sensació que hem tingut aquí, sobretot a Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, més a aquesta zona de la superilla literària, és que a partir de les 6 de la tarda, quan la gent ha anat plegant de la feina, diguéssim, sí que s'ha notat un increment de molta gent. Hi havia moments que fins i tot costava caminar, que no s'enviaven els whatsapps, inclús, de la quantitat de gent que estava fent servir internet. Vull dir que el volum de gent era important.
Clar, potser, pensava, al matí és més d'escoles, grups de nens que surten també amb els mestres i potser la tarda hi ha més parelles o has vist també gent sola que va allà a última hora buscant el llibre o la rosa, el que queda, no?
Sobretot eren parelles i també moltes famílies de cara a la tarda, més cap a això, quan els nens ja també surten de l'escola, famílies senceres, també mirant llibres, comprant roses, vull dir, era un no parar.
Sobretot roses vermelles, m'imagino, que acostumen a ser les que tenen més èxit un dia com avui, eh?
Sí, sobretot roses vermelles és la clàssica, la que té més èxit, tothom vol aquesta, però també és veritat que n'hi ha que veiem alguna rosa blava de tant en tant, però sobretot la vermella era la que predominava clarament aquí al centre de Barcelona.
Ara parlarem, Marina, amb el gremi de llibreters. Crec que tu hi has pogut parlar fa uns minuts. Mm-hmm. Us han dit alguna cosa més a banda d'aquesta llista dels més venuts d'aquest any?
Sobretot això, que sabrem dilluns la llista definitiva, però que han preferit dir les tendències i no entrar en rànquings de 1, 2, 3, diguéssim, per no enganxar-se els dits i per tenir exactament el recompte fet. Sí que ens han dit que hi ha hagut un 54% de vendes en català i un 46% en castellà, segons la Cambra del Llibre, i que això són dades sempre fins a les 6 de la tarda.
Marina, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Fins ara, que vagi bé.
Adéu, bona nit. Crec que tenim en línia a aquesta hora el Marià Marín, que és secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya. Senyor Marín, bona nit.
Bona nit.
Vostè creu que haurà estat un Sant Jordi de rècord o que s'hi acostarà però no arribarà a ser de rècord aquest any?
Ja ho veurem, però la sensació és que sí, ara ho comentava, de la gentada que hi havia... I que sempre passa quan és feiner, que quan s'acaben les feines, s'acaben les escoles, torna a repuntar molt. I també es comentava, potser el matí es veia molt ple i a la tarda, o al Passeig de Gràcia es veia com més desfilagassat, com més amable. I és perquè han recuperat les rambles completes i per tant hem afegit pràcticament un quilòmetre, no? Mm-hmm. I aquesta dispersió que estem fent d'uns anys ençà en diversos districtes, tant 7 districtes, en 12 espais, en diversos barris... no només per un tema de seguretat i de descongestió, sinó també per fer-ho accessible a tothom, no? Que no tothom hagi de concentrar-se. Llavors, la sensació que tenim, el que anem parlant a la Guàrdia Urbana, el seguiment que anem fent, és que de gent es pot semblar molt a l'any passat, i a nivell de vendes les primeres estimacions són bones, però abans ho heu dit molt bé i ho hem estat comentant, són estimacions fins a les 6 de la tarda, sí. I demà ja sabrem el que s'haurà venut a les botigues i a les parades, que en Sant Jordi és essencial perquè és sortir al carrer i es ramblejar, i pot suposar un 40% o més d'això, doncs ho sabrem d'aquí 5 o 6 dies.
Dilluns, no? Si no m'equivoco, llista definitiva.
Sí.
Serà de l'1 al 5, de l'1 al 10? Quina és la idea que hi ha de fer a aquest llistat definitiu?
Nosaltres processem les dades de vendes, perquè no fem prospecció en aquest sentit, i el que passa és que si l'any passat vam vendre 60.000 títols diferents i féssim l'or de 60.000 títols, doncs seria aquella guia de telèfons de quan érem petits. No ho sé, sí que vam dir que ara en trauríem 5, i és el que ens demanava el gruix de la gent, encara que al final l'entreuen 1 o 2, però sí. Nosaltres processem totes les dades i treballem totes les dades, i si 5 és un format que va bé i la majoria de formats el traurem, però si algú ens demana què ha passat amb els 10 primers o què passa amb el llibre infantil fins als 25, doncs nosaltres els podem servir.
Creu que, a banda de vostès, els autors també pot ser que se sentin més còmodes amb aquesta nova manera de donar les dades?
No és gaire diferent del que hem fet els últims anys, perquè cada any dèiem que aquest rànquing que dèiem era una estimació a 2 hores abans de tancar i sense parades. I sempre, 4 o 5 dies després, dèiem el definitiu i per tant podia ballar, no?
Però tots ja ens hi aferraven més, aquesta xifra, no? Com a mínim sí, aquest avís que han fet aquest any de remarcar que...
És important, quan diem això és la tendència del que ha passat fins ara, dir tendència en comptes de dir això és el que més s'ha venut, i és així, doncs, com que parem més atenció, no?, en aquest rigor de la dada, però això ho hem dit sempre, i les notes de premsa ho dèiem escrit, i fins i tot dèiem quants punts de venda mecanitzem, etc. No? I si així ens entenem millor, millor. Hi ha una altra dada que és molt rellevant, i també preguntaven altres companys de premsa, i que anem explicant, els 10 llibres més venuts,